Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ja veuen que hem posat la música de les coses sèries, eh? Aleshores, de fet, no cal dir-ho això de l'estudi, perquè el 20 de maig, repeteixo, quan es trobin dues persones i diuen, escolta'm, on vas? Vaig a l'estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn. Sé que vas de bars i no m'ho vols dir. Doncs, en el fons, vull dir, la idea és fer una mica de festa. Al carrer Primer de Maig. Fem una petita prèvia de 3 minuts perquè hem pensat, em sembla que en algun moment em vàrem parlar del carrer Primer de Maig, del 2 de maig, del carrer del Pecat, i hem anat a buscar del nostre arxiu, la vegada que vam haver de preguntar-ho bastant, perquè la xarxa de ràdios locals ens va demanar un programa de 2 hores sobre Sitges, sobre alguns dels elements tradicionals, la història, etc, etc. I en aquell programa vam anar a petar davant mateix del bar Las Vegas al carrer Primer de Maig. Era el mes d'agost del 2013 i en el diàleg escoltaran el servidor que explica el que ens van explicar aleshores. Una història que en el fons té de protagonistes a l'Antoni Morató del bar Las Vegas i a Miquel Utrillo. I sobretot a les cartes que Miquel Utrillo li enviava des de Madrid, on no remitent simplement deia Antoni Morató, carrer del Pecat. I aquestes cartes arribaven.
Hem seguit pel passeig marítim, hem passat per davant del que ha sigut el primer xiringuito de tot Espanya, que de fet es diu Xiringuito, i va ser creat el 1913, com ha explicat el Vicenç, i hem trencat a mà dreta pel carrer 1 de maig, que és més popularment conegut com el carrer del Pecat.
I estem davant del bar Las Vegas. Situem-nos al 1956.
Fem un salt en el temps,
Un salt en el temps, perquè era un dels primers establiments que hi va haver en aquest carrer. I parlem del senyor Antoni Morató. Ara hi tornarem. Per alguns aquest és el carrer Primer de Maig, per uns altres és el 2 de maig, i per una gran majoria és el carrer del Pecat. Si voleu enfadar un sitgetà d'aquells de Socarrel, dieu carrer del Pecat i l'enfadareu. Però diguem-ne que ja hem assumit comúment aquesta denominació que la majoria de persones quan venen aquí a Sitges diuen, escolta, el carrer del Pecat, la calle del pecado, on està, no sé què, tal. I ja tothom, hi ha gent, diguem-ne, que es porta ja amb ironia i diu, la calle del pecado, no lo sé.
No existe.
No existe. I juguem aquest joc, Però, va, anem per parts. Això era el carrer Primer de Maig del 1838. El carrer recorda un episodi de les Guerres Carlines en el qual la gent de Sitges es va sublevar contra les tropes, però no va aconseguir guanyar-les i, diguem-ne, va perdre en un episodi, diguem-ne, bastant sagnant per la gent de Sitges. Durant el franquisme, aquest Primer de Maig i totes les reminiscències que podien tenir va ser esborrat del mapa i el carrer es va convertir en el carrer 2 de Mayo. Per tant, vam canviar les Guerres Carlines per Napoleó, Pepe Botella i la sublevació de Madrid. I es va quedar com a 2 de maig. La denominació 2 de maig segurament va durar molt perquè fonèticament sempre he pensat, clar, on anem? 2 de maig. És tan fàcil dir 2 de maig i és més complicat dir Primer de Maig. En canvi, el 2 de maig, anem al 2 de maig, anem al 2 de maig, era una frase que va tornar a dir-se el carrer Primer de Maig quan es va recuperar la democràcia, però la denominació del carrer del Pecat té molt a veure amb el senyor Antoni Morató.
I davant del bar on estem, no?
Davant del bar on estem, i almenys aquesta és la història apòcrifa que s'explica, i d'un periodista sitgetà que va ser Miquel Utrillo i Vidal. Molt donat, diguem-ne, a la broma. El senyor Antoni Morató, segons diuen, tenia una veu molt bona, i Miquel Utrillo també. El senyor Antoni Morató doncs, sortia, portava de casa seva, de l'establiment, i cantava sovint. Ell i Utrillo eren molt amics i s'explica un episodi d'un dia en què van començar a cantar tots dos, un des d'aquí i l'altre des del capdavall del carrer. Estem a mitjans de 50, va venir la policia i la policia els va cridar l'atenció. I el senyor Antoni Morató va dir, què passa? A veure si serà un pecat cantar. Utrillo, que era molt amant de la ironia i de la gresca i era periodista i periodista amb influències a Madrid, bé, va començar a enviar cartes al seu amic Antoni Morató, on deia, Antoni Morató, carrer del Pecat, Sitges. I la carta arribava sempre al destinatari. I aquesta, diguem-ne, juguesca entre Antoni Morató i Miquel Utrillo va acabar desembocant amb la denominació de Carrer del Pecat, que és amb la qual ara el carrer Primer de Maig continua sent conegut per moltes persones.
És un dels carrers més famosos de Sitges.
El carrer de la vida nocturna per excel·lència, el carrer, en definitiva, on tothom vol anar a parar en algun moment o altre del dia. Ara estem en una hora relativament tranquil·la, però a partir del vespre i de la nit, doncs, home, el carrer, evidentment, bull dels locals.
I aquesta zona bull especial.
Era la Glòria Trullàs, de la xarxa d'emissores locals de Catalunya, qui a l'any 2013 va venir a Sitges, vam fer una passejada de matí, de tarda, vam parlar més o menys de tot, i aquí està la història aquesta famosa d'aquesta barreja. Bé, al final ens hem quedat amb les tres, eh? Amb el primer de maig del 1838, amb el 2 de maig, o la 2D, que aquesta ja és una versió, això de la 2D és una mica com la Pia, de l'escola Pia, eh? Quan vas a la Pia... Iau, i aquí deixem anar aquesta forma nova de denominar el que sempre havia estat pels més veterans, els que estem ja en edat de vacunar, els escolapis o Can Colapi. Tornem a saludar, a veure si ara sí... Home, millor. Ara sí, estupendo. Escolta'm, la Carola està connectada per doble. Veig dues vegades la Carola i no m'he pres res que no sigui un cafè. La veig per duplicat. Bon, això. Cascos amunt, cascos. Carola, bon dia.
Molt bon dia, Vicenç.
Molt bon dia. Ara sí? Sí, millor.
Sí, espera, és que ara he sortit de l'altre perquè, clar, com que m'he connectat ara, per tot arreu...
Ja està, resol.
Ja està.
Resol, ara resol. Sí que et sentim com t'hem de sentir i et veiem com t'hem de veure. Quina, escolta'm, la roda de premsa més multitudinària des d'abans de la pandèmia va ser la d'ahir?
Sí, per descomptat. Sí. De fet, quan entràvem ja li comentava a l'alcaldessa i al regidor, dic, no sé si viure gaire més rodes de premsa amb tantes càmeres, perquè clar, no estem acostumats. I de fet, una anècdota que va explicar bé és que la primera pregunta la vaig fer jo i tot seguit, després de mi, l'alcaldessa va demanar que ens presentéssim als periodistes. I clar, és veritat que jo no ho vaig fer, però clar, és que no acostumo... Quan vaig a les rodes de premsa no acostumo a haver gaire més periodistes.
Bé, el que es presentava ahir era quelcom molt esperat, sobretot per l'oci nocturn de Sitges i per la resta de l'oci nocturn, però especialment per l'oci nocturn de Sitges, que com tots els empresaris de l'oci nocturn de Catalunya han viscut i viuen encara un any especialment horrorós, que ho continua sent perquè l'oci nocturn no es pot obrir. Hi ha una, per dir-ho així, hi ha un paraigües normatiu estatal que encara obliga l'oci nocturn a estar tancat, per tant aquesta prova, diguem-ne, que s'inserirà dins aquest paraigües d'una forma excepcional, però que està per veure si aquest estudi clínic també d'alguna manera es podrà aplicar a la vida quotidiana de l'oci nocturn, al dia a dia de l'oci nocturn, perquè evidentment per fer un estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn fan falta certs paràmetres, certes condicions que importen uns recursos, una logística i evidentment una quantitat de diners, una inversió per poder-se fer. Per descomptat que hi havia, no direm que la plana major, però quasi, perquè el doctor Ramentol és el segon el popularíssim cap del Departament de Salut, que és el doctor Argimon, i en aquest cas hi veia també la secretària del Departament de Governació Interior, jo dic Governació, que és la segona del conseller Samper, que és...
Elisabet Abad.
I l'alcaldessa, i en Damià Hors.
Exacte, que és el representant de l'oci nocturn de Sitges i que d'alguna manera qui posava la cara o la veu, diguem, al sector. I com bé deies, aquesta és una prova que d'alguna manera es vol ajustar al màxim a la realitat i d'alguna manera vol representar al màxim el que representa i el que representava en època prepandèmica anar a prendre una copa, però el que deies no deixa de ser un estudi clínic, per tant, amb certs paràmetres. I aquí ve, jo crec, el gran dubte, no? Si sense aquests paràmetres, si amb aquests paràmetres es pot realment pensar en normalitat, perquè aquests paràmetres, com molts ja sospitaran, i si no ara ho escoltaran perquè ho expliquen, doncs és dur la mascareta, el gel hidroalcohòlic, en aquest cas no hi ha distància de seguretat, la zona serà una zona limitada, però que inclourà aquests 5 bars o aquests 5 pubs o bars musicals, i un tros de via pública, diguéssim, on es troben, és a dir, el carrer, no? El carrer primer de maig, 2 de maig, carrer del Pecat, ja no sabem com dir-li.
I diguem-ne que en aquest sentit la gran diferència, com deia el doctor Ramentol, és que hi haurà llibertat de moviment en diferents espais. A diferència de les proves que s'han fet ara, que totes s'han centrat en espais delimitats, en aquest cas hi haurà llibertat de moviment per anar d'un local a l'altre al llarg de tota aquesta nit llarga, perquè serà des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada. 11 de la nit del 20 de maig, 3 de la matinada del dia 21, òbviament.
Exacte. I una altra de les diferències és que fins ara les proves que s'han fet, la zona de ball, per exemple, en el cas dels concerts, la gent havia de dur mascareta i la zona on anaven a veure estava separada de la zona de ball. En aquest cas no serà així, perquè clar, en un bar musical això no funciona així. Per tant, diguem que la gent que veurà o que està prenent una copa pot estar al costat igual de la gent que està ballant i per tant hi haurà aquest moviment de puja mascareta, baixa mascareta entre els assistents constant, que és el que entenc que diferencia més respecte a les proves que s'han fet fins ara, on la gent no s'estava pujant i baixant la mascareta, no?
Altres qüestions molt importants que tenen a veure també amb el que ens comentava la Carola, les dificultats d'aplicar això en la vida quotidiana, perquè diguem-ne que la mascareta ja ens la posem tots. El gel hidroalcohòlic cada vegada ens en posem menys, perquè ara ja és allò de que veus l'ampolla al supermercat i de 50 que n'entren, 40 ja ni se la miren, aquella ampolla. Però va, fem-nos l'efecte que ens posem el gel hidroalcohòlic. Però la derivada és, l'estudi està obert a 400 persones de les comarques del Garraf, el Penedès i Baix Llobregat i els municipis de l'Hospitalet del Llobregat i Barcelona. Clar, la nota de premsa diu el municipi de Barcelona i Barcelona és quelcom més que un municipi, gairebé diríem. En fi, per participar a l'estudi, aquestes 400 persones s'han d'inscriure a la pàgina web de l'Ajuntament www.sitges.cat. I un cop feta la sol·licitud, un equip tècnic s'encarregarà de fer la tria final de les persones que podran assistir a l'estudi. Un cop s'hagi fet aquesta tria, i aquí ve la qüestió, diguem-ne, que diferencia molt aquesta prova de qualsevol altre fet de la vida quotidiana, és aquestes persones s'hauran de fer el test d'antígens abans, durant
3 hores abans.
3 hores abans, però un cop hagi passat el dia, un cop hagi passat l'estudi, s'hauran de fer un segon test 5 dies després. Per tant, aquestes persones s'han de comprometre a tornar a Sitges 5 dies després per a realitzar el segon test i a mantenir les mesures de seguretat en aquest interval de 5 dies. Això no vol dir confinats a casa, eh? Només que han de mantenir les mesures de seguretat. I això probablement és el que diferencia aquest estudi de la vida del dia a dia, perquè evidentment si cada vegada que s'ha de sortir de nit hi ha d'haver aquest patracol, doncs és evident que tot això fa molt difícil que es pugui aplicar a la vida quotidiana. I l'afegit, la logística i la inversió que suposa, en aquest cas per l'Ajuntament de Sitges, que és una inversió entre 15.000 i 18.000 euros per posar en marxa tot això.
Això és el que va comentar ahir l'alcaldessa, aquest més o menys és el pressupost que es calcula. Aquest és d'alguna manera la dificultat que veiem nosaltres a l'hora de traslladar-ho això a la vida real. Aquest i el fet de que si per anar a prendre't una copa has de fer abans un test d'antigen i després t'has de fer un altre de posterior, clar, la cosa diguem que es complica. Entenc que el que ho fan precisament és per veure fins a quin punt hi ha contagi en un ambient com aquest, però després el que també deies al principi, va recordar molt Marc Ramentol que en aquests moments hi ha una ordre estatal que prohibeix l'obertura dels bars musicals i que aquesta setmana, en principi, el Procicat hauria d'aprovar o està pendent d'aprovar aquest pla sectorial del sector de l'oci nocturn. Però que en qualsevol cas, per tant, deduint de les paraules del senyor Ramentol d'ahir, aquesta prova no significarà en cap cas una obertura immediata del sector. És a dir, segurament els hi donarà dades, per descomptat, perquè és un estudi clínic, no és una prova pilot. Per tant, d'aquí recolliran dades i, a més, aquestes persones que participin es compararan amb un grup equivalent de persones que no hi participin. Per tant, s'extrauran dades seguríssim, probablement, per tant, conclusions, però el que veiem difícil és que aquest estudi es pugui traslladar d'una manera ràpida o urgent, que entenc que és el que demana el sector, a la realitat de l'obertura, no? I, clar, això és el que ens fa, ens obre una mica el dubte de fins a quin punt la prova té un trasllat directe a una necessitat mm-hmm. d'un sector que és cert que en alguns casos fa més d'un any que està tancat i per tant que està patint les conseqüències greus de la pandèmia.
O fins a quin punt, Carola, més enllà de la repercussió mediàtica que òbviament ha tingut, la posada en escena de tota aquesta informació i d'aquest estudi, més enllà d'això, al carrer, quina repercussió pot tenir en el dia a dia? Per tant, aquelles persones que el 20 de maig vagin a fer-se la prova d'antígens se l'hauran de tornar a fer el dimarts de la setmana que ve i durant aquests 5 dies d'interval han de mantenir unes certes mesures de seguretat. A tot això s'hi han de comprometre, eh? És a dir, abans...
Hauran
de signar un document, eh?
Sí, per descomptat. Sí. De fet, quan un entra en un estudi clínic ja sap que hi ha uns requeriments, no? I en aquest cas, doncs... Per tant, que ningú es pensi que això és una llista oberta per apuntar-se per anar a passar una nit de festa, perquè no és ben bé això, perquè després... Clar, ho dic perquè...
Sí.
Ja s'han sentit, sí. Veus, eh? Mira, ens apuntem i aquella nit ens anem a prendre... Bé, sí que un es pot apuntar, també és veritat que hi haurà una tria, és a dir, es triarà a la gent, però que això requereix un compromís, diguéssim, de passar unes certes proves i de complir aquests requeriments. Després hi ha una altra curiositat i és que diguem que la singularitat del carrer Sitgetà, on hi ha aquests locals, que són 5, jo crec que deuen ser els 5 únics bars musicals que queden a Sitges, també ho haig de dir, en aquell carrer, tampoc no és la realitat habitual en molts municipis. És a dir, normalment no hi ha un carrer amb... Mm-hmm. Desconec la realitat de tot Catalunya, però crec sempre ha estat una de les singularitats del carrer Primer de Maig de Sitges.
Recordem també, en el cas de Sitges, que hi ha dos locals prou coneguts i freqüentats que queden fora del carrer Primer de Maig, com són, jo què sé, el Riquis al carrer Sant Pau o el Guitar al carrer Illa de Cuba, per posar-ne dos exemples. Però és a dir, exacte. En aquest cas, com diu la Carola, potser sí que en alguns llocs hi ha sectors d'oci nocturn grans, però allò concentrats en un carrer, aquesta singularitat, que precisament és la que ha venut Sitges en el cas del carrer Primer de Maig, tampoc no sé si és molt extrapolable a molts indrets de Catalunya. Però en qualsevol cas... Això ens ha servit, suposo, per ser els primers o per ser els pioners en aquest estudi.
Els primers per poc, perquè Barcelona ja està anunciant que l'endemà vol fer la prova.
El Procicat no digui que sí a Barcelona, agafaran el doctor Mentol pel coll, eh? Per el coll de la camisa.
Segurament.
Vinga, anem a escoltar a l'inici d'aquesta roda de premsa que, com us dèiem, aplegava ahir a l'alcaldessa Aurora Carbonell, el secretari general de Salut de la Generalitat, el doctor Marc Ramentol, la secretària general d'Interior, Elisabet Abad, que es va incorporar a darrera hora. No és que la senyora Abad, vaja, faci el discurs de la seva vida, eh? És més un discurs d'aquells més aviat en retòric d'algunes de les... Bé, allò de qui es coordinen els departaments, totes aquelles coses que s'expliquen habitualment. I en Damià Ors, com a representant de l'Oci Nocturn de Sitges, dient en veu alta, òbviament, el que tants empresaris de l'Oci Nocturn poden dir, que aquest any que han passat ha estat horrorós i que cal trobar una sortida a aquesta situació. Ha recollit, Carola, aquesta primera part de la roda de premsa?
Exacte, aquesta primera intervenció on d'alguna manera expliquen en termes generals el que representa aquest estudi clínic i en què consisteix.
Anem a escoltar.
El que fem avui, el que presentem avui, és un estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn que farem en un entorn controlat. Voldria destacar, abans d'explicar amb més detall com hem arribat fins aquí. Primer de tot, voldria agrair a la regidora de Salut Pública, que està davant meu, perquè des d'un inici fa molt de temps que estàvem buscant diverses opcions de quina manera poder fer estudis o anàlisis o proves per veure de quina manera podíem reactivar l'economia en tots els sentits i on era l'oci nocturn. I aleshores vam contactar amb l'oci nocturn de Sitges i vam arribar fins al que avui estem fent. Donar les gràcies, evidentment, per tota la col·laboració que sempre ha tingut amb nosaltres el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Sitges així serà el primer municipi que acollirà un estudi clínic que ens ha de permetre traçar un camí per la reobertura de l'oci nocturn. La reobertura amb totes les garanties sanitàries, amb totes les garanties de salut i sobretot per no fer després marxes enrere. Un estudi clínic, això sí, que es portarà a terme el dia 20 de maig i es farà en el carrer 1 de maig de 1838, que és el carrer conegut com carrer del Pecat. Això es farà a través, ara us explicaran els detalls, es farà a través d'una crida a la gent que vulgui participar-hi, que s'acolliran fins a 400 persones i que, evidentment, aquestes persones són les que voluntàriament formaran part d'aquest estudi i que caldrà que sometin a una sèrie de requeriments que ara en breu explicarem. També us avanço que això no serà només per Sitges, sinó que serà per tota la confluència de les localitats que ens envolten, inclòs fins i tot Barcelona, perquè també són punts on hi ha força clientela. Per tant, ara per explicar més en detall totes les passes, passo la paraula al secretari de Salut, al senyor Marc Ramentol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, d'entrada, abans d'entrar en els detalls pròpiament dit de l'estudi, sumar-me els agraïments a l'alcaldessa, a l'Ajuntament de Sitges, al gremi d'hostaleria també de la ciutat, en aquest cas a Fecalón, també com a organització implicada, per haver tingut la valentia de presentar la iniciativa de fer aquest estudi clínic amb unes condicions molt semblants en el que es podem fer ara, molt semblants a les condicions reals de desenvolupament d'aquest sector, que per nosaltres, ho hem dit moltes vegades, són estudis que quan es plantegen bé, com més aquest, que ha estat molt ben plantejat, que té el suport d'un equip de recerca que després detallaré, doncs és el que ens permet en última instància adquirir coneixement que després ens ha de millorar, ens ha de portar millores en la presa de decisions. No? Una prova pilot, com a prova pilot, a nosaltres ens serveix de poc si no s'acompanya de la metodologia científica que tenen aquest tipus d'estudis i que ens permet extreure'n les evidències que per nosaltres són útils en última instància per modular les preses de decisions que anem fent en els diferents moments de la pandèmia. Per tant, doncs, agrair l'esforç que significa aquest plantejament, agrair especialment en un sector que és un dels sectors, sens dubte, doncs més afectats per la situació actual de la pandèmia, que malgrat això hagi tingut aquesta proactivitat, aquesta voluntat de construir per justament permetre'ns adquirir aquest coneixement que el necessitem en les preses de decisions del dia a dia. Efectivament, doncs, es tracta d'un que tècnicament se'n diu un estudi d'intervenció no aleatoritzada. És un estudi clínic que el lidera un equip de recerca mixta entre l'Institut d'Investigació de l'Atenció Primària en aquesta zona de Catalunya, que aniríem la zona de Costa de Ponent, amb personal, amb persones i professionals també del Departament de Salut i que plantegen un protocol que en aquests locals d'aquest carrer del Pecat, 400 persones que seran seleccionades en base a uns criteris d'inclusió i d'exclusió, doncs se sotmetran en aquest estudi. Aquestes persones, doncs lògicament, aquest, com a criteris d'inclusió, serà la majoria d'edat, han de pertànyer en aquestes, a les zones territorials on es desenvolupa aquest estudi, que són les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els municipis de l'Hospitalet i Barcelona. Això és important perquè després el grup control, el grup de comparació, prové justament doncs, també d'aquests municipis i han de ser doncs, persones que acceptin a través d'un consentiment informat el procediment d'estudi. A les persones que finalment siguin seleccionades per participar el dia 20 en aquest estudi clínic, que pròpiament es durà a terme entre les 11 de la nit i les 3 de la matinada del dia següent, se'ls sotmetrà 3 hores abans a un test d'antigen, a un test ràpid d'antigen, que es realitzarà per part de professionals qualificats, lògicament, en diferents espais, carpes, que s'habilitaran en aquest municipi. Les persones que resultin negatives en aquest test, doncs se'ls donarà la possibilitat d'entrar plenament doncs, a participar en aquest estudi. En el cas que es trobés algun positiu en aquest cribatge inicial, els equips d'atenció primària implicats en aquest estudi, l'Institut d'Investigació d'Atenció Primària Jordi Gol tindrà professionals, metges i infermeres també en aquestes carpes, doncs perquè si en el cas que hi hagués un positiu, doncs poder ràpidament recaptar-lo cap al sistema públic de salut. Un cop superat el test d'antigen, un cop signat el consentiment informat, doncs els participants entraran en aquesta zona, que serà una zona delimitada, i on impararan les mesures segurament més nuclears de protecció individual, que és la possibilitat, no?, de disposició de gel hidroalcohòlic de manera bastant extensa per tal de facilitar el rentat de mans. Serà lògicament obligatori l'ús de la mascareta quirúrgica i s'engrantirà la seva distribució per part de l'organització en els diferents locals que hi participin. Com que estem parlant que volem intentar reproduir tant com sigui possible les condicions reals d'aquest sector, doncs es permetrà el consum de begudes tant a l'interior dels locals com a les terrasses i doncs, en aquest cas no hi haurà un imperatiu d'estar en un lloc preassignat i de mantenir el metre i mig. No? Estem justament intentant emular aquestes condicions habituals i per això, de fet, i s'hi posa en aquest marc d'aquest estudi clínic, aquesta protecció, aquest test previ també d'antígens per aportar seguretat. Lògicament, doncs, també en l'entorn hi haurà doncs, cartelleria, consells per mantenir doncs, que la gent doncs, tingui presents els consells de seguretat. Això serà aquest el dia de la intervenció, el que en diem nosaltres dia d'intervenció, per tant aquest 20 de maig, però l'estudi lògicament no acaba aquí. 5 dies després, a totes les persones que hagin entrat d'alguna manera o altra, ja sigui com a participants, ja sigui com a treballadors, ja sigui com a investigadors, en aquest estudi el dia 20 se'ls tornarà a realitzar un altre test d'antigen. És un test d'antigen que ens permetrà, per tant, detectar eventuals doncs, casos asimptomàtics. De nou, tornarem a tenir un equip d'atenció primària en el lloc on es realitzen els tests d'antígens per, en el cas que hi hagi un positiu, doncs, recuperar-lo pel sistema públic i cap al sistema de rastreig a Catalunya. I, en tot cas, el que es farà és un seguiment fins al 14è dia post-dia d'intervenció. Amb qui es compararà? Doncs es compararà amb un grup d'idèntiques característiques socials, d'edat, demogràfiques, que s'obtindrà a partir dels diferents equips d'atenció primària implicats. Per tant, aquest grup control no seran persones identificables, serà un procés anonimitzat, però el que es buscarà és que aquest grup control l'acabi conformant un gruix de persones que tinguin les idèntiques característiques per mitjana d'edat, per condicions sociodemogràfiques i per provinença, igual que l'equip d'intervenció. Per tant, serà passat aquests 14 dies que tindrem aquesta valoració final, que en el fons és el que perseguim, que és doncs, documentar les possibles infeccions per Covid-19 durant els 14 dies post-intervenció, la qual cosa, lògicament, no vol dir d'entrada que totes siguin secundàries a l'exposició. Qualsevol cas, en aquests 14 dies post-intervenció, lògicament entren en el sistema de rastreig a Catalunya i és aquest rastreig el que acaba identificant quin és el possible focus d'exposició. En tot cas, i resumint, i abans de passar la paraula a la secretària general d'Interior, la senyora Beth Abad, doncs recalcar el que deia al principi, per nosaltres aquest és un estudi important perquè ens permet començar a tastar uns protocols que hauran de guiar, quan sigui possible, la reobertura d'aquest sector per fer que tinguin l'activitat el més propera a la seva habitual, que és la que volen els seus usuaris i els seus propietaris i els seus promotors. Per tant, és un estudi que des del Departament de Salut donem la benvinguda. Per això hi hem participat, per això també en formem part de l'equip investigador i, en tot cas, el resultat prendrem, com no pot ser d'una altra manera, prendrem molt bona nota doncs, dels resultats que se'n derivin, no només els resultats en quant a número de casos, també els resultats dels procediments i veure si aquests procediments que volem acabar aprovant en aquests protocols que ha de guiar la represa del sector són processos assumibles tant per les autoritats sanitàries com lògicament pel propi sector. Jo ho deixo aquí i passo la paraula a la secretària general d'Interior.
Gràcies, secretari. Gràcies, alcaldessa. Em sumo als agraïments. Bona tarda a tots i a totes. La col·laboració del Departament d'Interior en l'esmentat estudi científic és, com no pot ser d'una altra manera, evidentment la participació del Departament d'Interior en tot el que fa a la gestió de l'emergència sanitària i també, evidentment, també en aquest estudi. Com saben tots i totes, el Departament d'Interior col·labora i es coordina permanentment amb el Departament de Salut per fer front doncs, i per donar respostes i mesures en aquesta pandèmia que estem patint tots i totes. En el marc d'aquest estudi, nosaltres també hi col·laborem, com no pot ser d'una altra manera, com he dit. Si bé parlem d'un estudi clínic, que és el que ens ha presentat el doctor Armentol, cal que també hi hagi la col·laboració de les nostres policies, la col·laboració entre, en aquest cas, la policia local de Sitges i el cos de Mossos d'Esquadra per a garantir la seguretat i també el compliment de les mesures que preveu el propi estudi que ens acaba de relatar el secretari general. No? Com per exemple, una de les mesures que s'ha fet esment és la necessitat de la mascareta en aquest cas concret. Nosaltres, des del Departament d'Interior, actuarem, evidentment, pel compliment de les mesures, però sobretot hi serem i hi som per fer una tasca que entenem que és important, per no dir importantíssima, que és la d'informar i sensibilitzar, que no sancionar, sinó informar i sensibilitzar doncs, no, a tota la població i, en aquest cas concret, a tots els participants de l'estudi clínic. És per això que nosaltres entenem que una part de l'èxit també d'aquest estudi és el compliment de les mesures, aquesta sensibilització i corresponsabilització de tots plegats, dels organitzadors, del mateix Ajuntament, però també de tots els participants. És per això i per acabar, des del Departament d'Interior demanem corresponsabilitat, demanem estem per informar i perquè aquest estudi que avui es presenta sigui un èxit i un referent per futures ocasions. Jo, sense més paraules, ja dono la paraula al senyor Ors, que és el representant de la signatura de Sitges. Gràcies.
Gràcies, secretària d'Interior. Jo voldria aprofitar primerament, tot i que sigui repetitiu, per donar les gràcies a l'alcaldessa, al secretari general de Salut, al secretari general d'Interior, per aquesta roda de premsa. Vull donar les gràcies també a PIMEC, a FECALON, al Gremi d'Hostaleria, perquè sense ells aquest acte no hagués estat possible tampoc. Portem 2 mesos treballant amb la realització d'aquesta prova i avui per nosaltres com a sector és un dia molt important, és el dia de la presentació de l'assaig clínic i estem molt satisfets. Quedi pel davant aquest agraïment. Jo voldria comentar que com a sector portem en alguns casos des del mes de març, i vull recalcar-ho tot i que s'ha dit moltes vegades en molts mitjans de comunicació, des del mes de març tancats. Alguns hem pogut obrir d'una manera parcial durant el mes d'agost de l'any passat, juliol, però ha sigut ha sigut molt intermitent aquesta apertura i tancament. Al final, aquesta prova per nosaltres és molt important, és clau. Conteu que en el sector de l'oci nocturn s'han fet ja 2 proves de gran format, una a una sala com la Sala Apolo, una altra amb un concert com ha sigut el Palau Sant Jordi, i creiem, hem estat convençuts des del principi, que calia una prova com la que es farà el dia 20 a Sitges. Una prova amb més petit format, bars musicals, un mix entre via pública i espais interiors. No obstant, heu de tenir en compte que els bars musicals són el 80% de l'oci nocturn a Catalunya. I calia una prova com aquesta. Llavors, insisteixo en la satisfacció que tenim de que pugui realitzar aquest anàlisi. Esperem que els resultats serveixin, i ho dic així de clar, perquè l'ordre ministerial es derogui d'una vegada i doni peu a que les administracions autonòmiques puguin legislar l'apertura del nostre sector. Per tant, molt esperançats, moltes ganes de que surti bé. Anem a aplicar totes les mesures que Salut ens està recomanant per fer la prova. I per la meva part, res més, agrair-vos la vostra presència i esperant les preguntes que vulgueu fer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a tots tres. Ara passarem al torn de precs i preguntes. Només per concloure una mica en el que deia el representant de l'Oci Nocturn. Per què ho fem a Sitges? També té a veure en que Sitges, a banda de ser evidentment una destinació turística que viu molt el dia i la nit, pensàvem que era un lloc idoni en el sentit que tampoc som una gran ciutat, som una població d'uns 30.000 habitants, per tant, en un carrer que ha treballat molt, que recordem que aquest estiu ja van fer una mena de prova pilot, sobretot en l'àmbit de la mobilitat, que va sortir força bé, és a dir, han estat contínuament fent coses per activar aquest oci nocturn, per tant, en aquest sentit, pensem que Sitges és un bon lloc. Dir-vos que volem que obri l'oci nocturn, volem que obri ja, el més aviat possible, per dos aspectes molt importants. Un, recuperar la feina, hi ha molta gent que està a casa seva esperant que obrin, recuperar els llocs de treball, recuperar aquesta economia que, com bé ha dit el Damià, gairebé o més ja d'un any alguns tancats, i segon, per la necessitat d'una gran part de la ciutadania que també tenim de gaudir d'aquest oci nocturn. Per tant, són dos aspectes fonamentals. Però això sí, volem que s'obrin amb les màximes garanties, perquè recordem que el virus encara està aquí. Tot i que ha millorat moltíssim les vacunacions, portem un ritme molt bo i en això estem molt contentes, no? d'aquest bon ritme, de les dades epidemiològiques que estan millorant molt, però el virus està aquí. Per tant, farem aquesta prova que ha de servir, sobretot per ja obrir l'oci nocturn el més aviat possible, però amb molt de seny, amb molta responsabilitat i sent conscients que aquí tenim un virus i que, per tant, de quina manera podem afrontar aquesta obertura. Això penso que ens ha de quedar força clar.
Hem deixat tota aquesta exposició inicial de l'alcaldessa Aurora Carbonell, del doctor Marc Ramentol, secretari general de Salut de la Generalitat, de la secretària general del Departament d'Interior, Elisabet Abad, i del representant del sector de l'oci nocturn, Damià Ors, per situar-nos. Recapitulem una miqueta. Abans que la Carola ens faci referència a aquest apartat de preguntes, en les rodes de premsa de precs, en principi no és allò com els plets. Demano, per favor, demano. Que quedi clar, 400 persones... 400 persones que podran venir del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, que per venir a Sitges, en aquesta prova, en aquest estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn, s'hauran d'inscriure al web de l'Ajuntament. De les inscripcions rebudes se'n farà una tria. I de les persones que hagin estat seleccionades d'aquesta tria, 3 hores abans de l'inici de la prova, a les 11 de la nit, 3 hores abans, es faran un test d'antígens. A partir d'haver superat el test d'antígens, participaran en aquesta prova entre les 11 de la nit i les 3 de la matinada de l'endemà. 5 establiments del carrer Primer de Maig. Podran entrar, sortir, anar d'un establiment a l'altre, òbviament amb mascareta, gel hidroalcohòlic, totes les mesures necessàries. Acabada la prova, perquè suposo que això és com en les obres de teatre o en les pel·lícules importants, que si surts al carrer ja no pots tornar a entrar, o sigui que si te'n vas, si surts de la zona acotada ja no pots tornar a entrar. Acabada la prova, 5 dies després es tornaran a fer un test d'antígens i en la forquilla d'aquests 5 dies, a l'espai entre el dijous i el dimarts aproximadament de la setmana següent, hauran de mantenir unes certes conductes de seguretat. I aquesta és la idea. Cap on van anar les preguntes, Carola?
Doncs una mica acaba de confirmar el que has resumit ara, eh? D'entrada, comentar-vos que entenc que això, aquí Sitges, la gent pot preguntar quins bars participen.
Sí.
Diguem que dels clàssics de tota la vida, Las Vegas i el Pachito, que, és que de fet són els dos únics que queden, d'aquests dels de tota la vida, i també l'Everlasting Love, el Rich Monkey i el Blitz. Són els cinc bars musicals del carrer Primer de Maig que participen. Això serà amb una zona perimetrada, com bé deies, però amb lliure moviment a dins i sense límit d'aforament. És a dir, no hi haurà un límit d'aforament per bar musical, per tant, es podria donar el cas que hi hagués un bar al 100% i un altre al 20%.
Uh-huh.
Es podria donar. No aniran regulant l'entrada, sinó que serà un lliure moviment, com intentant imitant el que era una nit habitual en aquest carrer. Es va tornar a preguntar pel tema dels tests d'antígens, van reiterar el tema del compromís dels participants en fer-se la prova abans i després. Recordem que hi haurà unes carpes, encara no sabem on ubicades, però hi haurà unes carpes a Sitges on es realitzaran aquests tests, que la gent es pot apuntar al web de l'Ajuntament. Jo he entrat ara i encara no he vist cap lloc on es pugui entrar. M'imagino que s'haurà de posar al llarg d'aquesta setmana perquè ja s'està anunciant. I després em va semblar interessant també quan se'ls va preguntar precisament pel trasllat d'aquesta prova a la vida real, que és on no es va saber massa què respondre i es va al·ludir a aquesta norma estatal. Jo crec que aquí, i ara pensant-hi, si no hi hagués norma estatal i depengués de la Generalitat, sí, un èxit en aquesta prova representaria una obertura immediata. Perquè en cap cas es va dir això. Es va tota l'estona fer menció a aquesta norma estatal i en tot cas en què s'haurà de demanar a l'Estat que derogui aquesta norma que a hores d'ara no permet als bars musicals obrir. Però també és veritat que en cap cas van dir que un estudi, o sigui, un èxit o uns resultats positius d'aquest estudi representarien o haurien de representar una calma i la possibilitat d'obrir amb tota la calma i tranquil·litat del món. Tampoc no es va dir.
Com s'ha pogut constatar tant a l'Apolo com al Palau Sant Jordi, perquè han estat dues experiències que no s'han tornat a repetir.
Exacte, i que no han representat. Sí que s'estan veient petites propostes que van sortint. Ara, per exemple, hem vist el Vida a Vilanova, no? El Festival Vida, que tindrà un format molt similar al que es va fer el Sant Jordi amb el Love of Lesbian, és a dir, una zona de ball on la gent haurà d'anar amb mascaretes i la zona de begudes apartada. Per tant, entenc que sí que ha tingut una certa repercussió, però tampoc no hem vist un canvi massa gran respecte a tot el que representa el món dels concerts. Per tant, intuïm que al final el canvi probablement arribarà quan les vacunes estiguin realment, és a dir, quan hi hagi molta gent vacunada, la pandèmia estigui molt més controlada i, per tant, doncs això es pugui reobrir amb calma. I això difícilment ho veiem abans de l'estiu. Mm-hmm. És la sensació que ens va donar els que ja hi érem. També és veritat que se'ls va preguntar per aquestes festes populars al carrer d'aquest cap de setmana, fruit de l'obertura del toc de queda, i per si d'alguna manera l'oci nocturn, com ve defensa el sector, no? Doncs pot d'alguna manera minorar, no?, aquests botellons i aquestes festes al carrer perquè doncs, ells estan regulats, no? No es va fer referència a això, però sí que el doctor Ramentol va fer una clara defensa del jovent i va voler remarcar que el jovent ha estat i és encara un aliat en tota aquesta pandèmia, fins i tot els va qualificar d'herois en alguns casos i d'alguna manera va voler treure-li estigma a un sector que és veritat que cada vegada que surt una festa nocturna i un botellón, doncs hi ha molts mitjans i moltes persones que ho direccionen tot cap a un sector que és el del jovent i que tots sabem que no només hi ha joves i només cal mirar les imatges, que no només hi ha joves. I aquí el doctor Ramentol va fer una defensa molt forta i que és veritat que fins ara no l'havíem sentit, tampoc de cap representant ni polític ni en aquest cas sanitari. No havíem sentit cap defensa tan clara del jovent i ahir ell ho va fer a la roda de premsa.
Tot i que també està per veure si veritablement el botellón és una... Ho dic en el sentit de si les persones que fan botellón són els clients potencials que paguen consumicions Clar, a l'oci nocturn.
És un debat molt interessant perquè el botellón ja existia abans de la pandèmia i no es podia fer ja tampoc aleshores, però existia i tots ho sabíem. Clar, és veritat que quan no hi ha una alternativa potser sí que hi ha més botellón. També caldrà veure si d'aquí 15 dies aquests botellons massius o aquestes obres han tingut conseqüències a nivell de contagi, perquè per Setmana Santa tots esperàvem...
Sí, sí, un disbarat.
I al final no va passar. Per tant, clar, estem ara com a l'expectativa. Cada moviment que fem ara, tot estem a l'expectativa.
De moment, estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn per el dijous 20 de maig a partir de les 11 de la nit i fins les 3 de la matinada. Com us dèiem, l'Ajuntament col·labora en aquest estudi clínic finançant bona part del seu cost, aquests entre 15.000 i 18.000 euros, que és el preu de tot aquest desenvolupament logístic de les proves d'antígens, etc, perquè pugui funcionar. Aquest estudi clínic d'obertura de l'oci nocturn que organitzen l'Ajuntament, la Generalitat, el Departament de Salut i l'oci nocturn, i a veure quins resultats se'n treuen. Carola, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera.
Adéu-siau.